El gall del monestir.
Temps de tertúlia, la tertúlia del gall del monestir, corresponent als dimarts, avui en companyia de la Son Reyes, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Neus Sotomayor, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també falta un tercer partener en discòrdia, en principi, que haurà d'arribar d'un moment a l'altre. En Toni Ramon, l'esperem. Per tant, anem a començar. Sabeu que ahir hi va haver ple i sí, es van tractar alguns temes importants, entre ells, us preocupa la situació de l'habitatge a Sant Cugat?
Hi ha una cosa que em vaig assabentar l'altre dia que no entenc. A veure si algú, vosaltres igual ho sabeu. Els pisos que s'han construït nous a la cantonada de l'Avinguda Cerdanyola...
Davant del monestir?
Davant del monestir. Són de compra?
Jo diria que sí.
I no és molt estrany, no era que ja s'havia acabat l'època dels pisos...
Però és que aquesta promoció va tenir, si no tinc mal entès, va tenir un problema, es van retardar i es van lliurar bastant més tard de la data que corresponia, s'havia previst en un principi. No recordo ara quins van ser els problemes que hi va haver.
Però té sentit fer pisos de protecció oficial de compra?
Que no.
Llavors clar, el que té sentit és que l'Ajuntament, no? que l'administració que sigui, tingui un banc de pisos de protecció oficial.
Però planteges de forma general, o sigui, és un plantejament general.
Clar, és que jo pensava que això s'havia acabat.
Dic, perquè Promusa fa habitatge de compra.
Inicialment feia pisos habitatge de compra.
Sí.
Però ha fet moltes
promocions.
Sí, però s'havia acabat.
Jo però jo clar. Tenia entès, igual estic equivocada, bueno, està clar que estic equivocada perquè l'evidència així ho diu, però em sembla absurd que encara ara s'estiguin construint des de Promusa habitatges de compra. El que vol
de
dir
fet...
que Promusa perd, o sigui, construeix pisos que els perd.
Home, no. Sí. Té drets almenys durant els primers 30 anys.
Depèn del tipus de promoció que sigui.
Sí, exacte.
I fins a 90.
Però jo diria que són les promocions, diguem, més recents,
sí,
les més noves.
Però té sentit. Hi ha un canvi important.
Toni Ramon, bon dia,
Perdó, que entro a sac. Bon dia.
Igual
disculpes.
Que tu has estat més tard a l'Ajuntament i saps com ha anat aquest tema, perquè jo tenia entès que s'havia acabat o sigui, que el banc de pisos socials era única i exclusivament de lloguer.
No.
Ara, a partir d'una data havíem sí. quedat
no,
així.
Us explico el que recordo, val? Jo vaig estar a Promusa del 2003, o sigui, el mandat del 2003, on vaig ser obert, diguéssim, sí. i per polítiques socials, doncs, teníem la vicepresidència del Consell d'Administració. Allà van haver-hi canvis substancials, i canvis que es van mantenir durant tot aquell mandat i que es van anar perdent en els successius, amb l'excusa de la crisi, amb l'excusa de que el que s'havia proposat era molta feina o era inassumible econòmicament, es va anar desfent tot el que s'havia anat teixint a partir del 2003, 2003-2007. Bàsicament, que era? Amb la línia exactament del que estàveu dient, de dir, no pot ser que promocions d'habitatge públic de compra es perdessin al cap, no de 30, de 15 anys. Hi havia promocions de 15 anys,
els primers,
que no tenien la de règim especial.
Exacte, i el règim especial...
Que... No tenia ni un any.
O sigui, això era escandalós. Jo crec que una empresa pública d'habitatge no es pot permetre el luxe d'anar construint i anar perdent aquest parc d'habitatge. No? Llavors es van aplicar diferents coses. Primer, una clàusula, una mena de clàusula de tanteig i retracte indefinit, on tu, adjudicatari d'un pis de compra de Promusa, te'l podies vendre quan volguessis, sempre que el venguessis a través de l'empresa i el preu d'habitatge protegit del moment, o sigui, evidentment, el que no podies era especular, el que no podies era comprar un pis per 15 i vendre-te'l per 80.
Sí, home, i tant.
I tant.
Amb el període anterior es va fer, però...
Es continua fent amb els comprats amb el període anterior.
I això és un autèntic escàndol. I llavors es van posar una sèrie de clàusules per evitar això, no? Que aquest habitatge, en el moment que aquella família se'l volgués vendre, que té tot el dret del món, perquè pot canviar de municipi, vol ha millorat tant la seva vida que es pot comprar una torreta, és igual, el que sigui, però que aquell habitatge retorni en el parc d'habitatge públic a preu d'habitatge públic, no a preu d'especulació pura i dura, no? Que això va ser una de les primeres. Després va ser canviar els barems, perquè el perfil d'adjudicataris, jo crec que Sun en aquell moment coincidia amb tu i jo a la informativa, sí. Si no m'equivoco, si ho recordes, hi havia un perfil d'adjudicatari molt benestant. Sí. Perquè què passava? Que hi havia una sèrie de clàusules d'accés on no premiaves aquelles persones que tenien una renda inferior. O que, no, o que senzillament, potser deies que això era una gran batalla amb Convergència, premiar famílies nombroses. Jo sempre he dit el mateix. Bueno, famílies nombroses, per què?
Perquè
depèn de quines.
Clar,
hi ha famílies nombroses molt benestants i famílies o parelles que no s'atreveixen ni a tenir el primer fill perquè no saben com pagar-s'ho. Per tant, poder el que hem de fer és membres de la unitat familiar per ingressos. No? És una fórmula bastant fàcil, eh? Doncs això també va costar Déu i ajuda, al final es va aplicar i va canviar el perfil d'adjudicatari cap a un adjudicatari més jove, bueno, jo crec, al meu entendre, aquella persona que més necessitava un pis de protecció
bueno,
oficial.
La gent que necessita, que té més dificultats per accedir a la vivenda.
I per acabar, l'aposta del lloguer, que era la clau. En el moment que
l'empresa... Va ser posterior, no, té... no va entrar d'inici, Neus?
No, d'inici ja
ho sé. No, d'inici no n'hi era.
Els primers
lloguers es deurien fer.
D'inici no era de lloguer, no, sinó que era de compra lliure i un cop t'havies comprat el pis de promosa podies especular, i encara s'està especulant, com diu l'Asun, amb pisos que es van comprar a preu d'habitatge protegit. I ara estan a lliure mercat amb la plusvàlua que han generat, que és vergonyós, però això era en aquell moment va ser així, però per això jo deia, creia que s'havia canviat i que s'havia apostat pel lloguer, perquè el que té sentit és que per què s'ha de comprar un pis de protecció oficial?
Lo normal està claríssim.
És lloguer a tot el termini que calgui, no cal que sigui, saps, que la gent no l'hagis de fer fora, ni a 5 ni a 10 anys, perquè que la gent pugui viure tota la seva vida en aquell pis si cal. Però per què ha de ser propietari d'un pis que és de protecció oficial? És que no li veig el sentit. I ja és que em vaig assabentar que aquests són de compra.
Sí, sí. Es va fer l'aposta del lloguer, que per no penjar-nos totes les medalles, jo crec que el 2002 ja en va haver-hi alguna, o si més no, ja es va començar a construir. El 2003 i 2004, 2005, 2006, es fa l'impuls del lloguer amb tres models, el lloguer jove, el lloguer general i el lloguer gent gran. I aquí sí que la crisi fa, o amb l'excusa de la crisi, això ja són mandats posteriors, es comença a desmuntar aquesta aposta del lloguer per la no capacitat d'endeutament de l'empresa. Però això sí que jo crec que és el que el govern hauria d'haver prioritzat, continuar prioritzant era el lloguer, exactament pel que dieu. Al final, tu aquella família o aquella unitat familiar li adjudiques un pis de lloguer, tu pots fer un contracte per 5 anys, revisable, mentre mantingui les condicions que li va fer guanyar un pis de protecció oficial, aquella família pot continuar visquent amb un pis de protecció oficial, i el dia que, perquè les coses els hi van fantàsticament bé i els ingressos superen ja els talls, doncs se'ls ha d'ajudar a convidar a marxar, no?, desocupar aquest habitatge i que una altra família en situació de vulnerabilitat l'ocupi, no? Aquesta era una mica l'aposta, però tot es va anar torçant, primer doncs perquè van haver-hi majories absolutes de Convergència i Unió i per tant les prioritats polítiques són unes altres, i l'excusa de la crisi, doncs de la capacitat d'endeutament, perquè evidentment l'habitatge de lloguer requereix una empresa molt sòlida i un endeutament important, doncs perquè al final fins que no aconsegueixes a cobrir tota la despesa, doncs passaran uns quants anys, no? La compra, al final, l'empresa fa d'immobiliària, evidentment sense grans beneficis, però fa d'immobiliària en el sentit de que construeix, ven a preu de protecció oficial, però no hi ha un fort endeutament. Clar, en el cas del lloguer és veritat que cal tenir un pla financer molt important de l'empresa, però vaja, el defenso, hi ha de ser-hi, i al final l'Ajuntament o Promusa acaba tenint un parc propi d'habitatge públic, que és l'objectiu que hauríem de tenir i no anar-lo perdent a mesura que van passant els anys.
Però tu saps això que preguntava en concret la Neus? Aquest habitatge...
No, t'has d'acostar.
L'habitatge aquest d'aquí, de la... que és carretera...
Carretera, l'Avinguda de Cerdanyola, allà la carretera... Francesc Macià, no? No, no, segur que és de, segur que és de compra.
No, però que si era una cosa antiga, deu ser alguna herència...
No, sí, és veritat, aquesta promoció, potser tu ho saps, Toni, la que hi ha just darrere del monestir, de les últimes que s'han lliurat, aquesta va tenir un problema. Les obres van estar aturades durant bastant de temps. Ara no recordo la problemàtica que hi havia, però sí que l'entrega de lliurament d'aquests pisos es va fer amb...
Però vols dir que correspon a aquest... La manera de fer d'aquests blocs correspon a l'etapa anterior al 2003, que és la que hi havia...
No. Aquests blocs són justament de la planificació d'habitatge que es va fer durant el 2003-2007, que era per aplicar 10 anys, cosa així. No us enganyaria, no recordo si aquests eren de lloguer general o eren de... O sigui, inicialment, si eren de compra, eren de lloguer general. No ho recordo. Recordo la planificació, però no recordo ara...
En tot cas, la teva pregunta era si ens preocupava la vivenda de Sant Cugat. Clar, com a tothom, sí.
Després ara un minut podem dir que sí.
No, ho dic perquè després d'aquesta revisió que hem fet, precisament va ser un dels temes, perquè hi havia una moció presentada per Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana Més i la CUP, es va presentar aquesta moció tot pensant en aquesta problemàtica i aquesta situació, amb la idea que hi hagués un replantejament, una revisió, una actualització dels objectius de la tasca de Promusa, que, com sabeu, doncs, no només es dedica a l'habitatge, sinó que també fa altres gestions com la de la zona blava.
Sí, per mi, tornant un moment al tema de l'habitatge, és tan important el règim de lloguer com el procés d'accés. Perquè nosaltres ens vam trencar molt les banyes i he de dir, des de la gerència de Promusa i els tècnics de Promusa també, els vam donar molta feina, però crec que és una feina que s'ha de fer, que era la dels barems. No? De dir, bueno, una mica, remeto el que deia abans, tantes persones per unitat familiar, tants ingressos, gent gran a càrrec, alguna persona amb discapacitat, o sigui, tot una sèrie de puntuacions, perquè al final, clar, la gran discussió amb Convergència com a socis de govern era... si agafem el salari mínim, que en temes d'habitatge en aquell moment s'adaptava amb una cosa que es deia l'IPREM, i et donava això unes xifres, no? Deies, bueno, doncs, per entendre'ns, gent que cobri fins a 5,5 vegades el salari mínim, adaptat en els mòduls d'habitatge, però 5,5 vegades, home, que és un sou, està bé, lluitaven amb igualtat de condicions amb gent que estava ingressant 1,5 vegades. Jo no diré mai que una família amb uns ingressos de 5,5 vegades el salari mínim puguin tenir problemes, doncs, per la quantitat de membres que siguin, per si hi ha persones grans a càrrec, per si hi ha persones amb discapacitat a càrrec. No estic dient que no puguin accedir a un pis de Promusa, però en igualtat de condicions, algú que està cobrant 5,5 vegades, home, viurà bastant millor que algú que està cobrant 1,5 vegades. I llavors, a mi em sembla indigne que moltes promocions a partir del 2007 es fessin exclusivament per sorteig, sense cribar altres qüestions. I, per tant, dins del bombo podies trobar-te gent amb aquesta diferència d'ingressos. Això a mi em sembla indigne. Ja ho sé que dona molta feina als barems i les puntuacions i s'han de revisar, doncs, que la gent allò que diu que és i que cobra i que aporta, doncs, és verídic, no? I s'ha de fer un control, evidentment. Però em sembla que és una feina que val la pena, perquè al final, en el moment que no tens habitatge per tothom, doncs poder el que hauríem de prioritzar és aquelles unitats familiars que tenen més problemes. I per tant, tant el lloguer per mi hauria de ser una prioritat com el procés d'accés. Sí, a mi el sorteig és una cosa que em fa mal d'estómac.
Però jo crec que estem tots d'acord amb aquest tema, i que no és només això, sinó el control posterior de qui s'ha adjudicat el pis, i perquè tots sabem de situacions de rellogament i de... No, vull dir que això és un tema que hauria de ser supertransparent, justament pel que deies, perquè és un tema cabdal aquesta ciutat. El que pot fer d'aquesta ciutat que canvi una mica el perfil, perquè si no anem cada vegada més a un perfil de ciutat, de gent benestant i que expulsa a la gent que no arriba a un tall. I llavors jo penso que tot això està molt relacionat amb moltes coses, i que és importantíssim que es faci i aquest replantejament de Promusa, perquè està relacionat amb els pisos de... Per gent que diu que hi ha 200 persones esperant per un habitatge social, no? Vull dir que hi ha una llista d'espera considerable. Això també aniria a parar el tema dels refugiats famosos, no? De la migració, de la gent que està, es pot o no es pot donar suport a aquestes iniciatives quan hi ha tota aquesta gent esperant per vivenda social. Vull dir que és un tema cabdal per la ciutat i jo penso que és molt important,
i estem,
no?
I estem veient com què està passant amb els pisos de lloguer ara mateix. Sí. Bueno, és una bogeria. Sí. Ho estic visquent perquè el meu fill justament està buscant pis ara mateix.
Pobre.
I, pobre, sí. O sigui, no els hi dona temps. O sigui, primer que no hi ha pràcticament oferta de pisos per sota de 1.000 euros. Però és que, a més...
No. Per sota, no.
No, o sigui, no, és horrorós. No.
I, a més, però fins i tot, si troben un per casualitat de, posem 990 euros, és que o l'agafen en aquell mateix moment que surt l'idealista, perquè...
No, és que ja està, és que ja està agafat.
O ja està agafat, o sigui, és una bogeria, és com una mena de...
De tombola rara, com si haguessis de comprar entrades al Liceu o allò quan surt.
Sí, sí, a més és com una mena de psicosi.
Home, de fet, mira, jo hi vaig estar veient anuncis i et dic que els que trobava per sota dels 1.000 eren un pis d'una habitació.
Sí, sí. I llavors, clar,
no gaire per sota, eh?
L'habitatge públic és l'únic que permet regular una mica i que si hi ha una oferta potent d'habitatge de lloguer públic fa que també l'habitatge de lloguer privat pues, es reguli perquè ja no hi ha tanta demanda, si hi ha possibilitat d'accés al públic. Però clar, si l'habitatge públic que fem va i el venem...
Bueno, després doncs, la Generalitat també volia engegar, no sé en quin punt està, però volia engegar una mica com uns barems de preu de lloguer i d'alguna manera sancionar aquells propietaris que s'accedeixin amb aquests preus de lloguer, no? Via impositiva, m'imagino. No sé que va haver-hi debat al Parlament sobre aquest tema, no el vaig seguir perquè, bueno, el tema d'habitatge,
suposo, per record... Sí, però encara s'està aplicant, no, encara?
No. I ara no sé en quin punt està aquesta tramitació, però sí que hi havia la proposta aquesta, no? De fer com un... De com uns preus públics, per entendre'ns, com marcar doncs, per zones al país,
topalls.
És a dir, Barcelona té entre això i això, metre quadrat. Sant Cugat, entre això i això, metre quadrat. I més o menys que marcar tot el país d'aquesta manera, no? Cadascú per les zones, una mica associat al preu de mercat.
Pringarem bastant.
I pringarem, però clar, segurament...
Però també hi haurà un límit.
Segurament hi haurà un límit.
No?
Sí.
Dubto que la Generalitat pugui dir un propietari, no? amb un acord entre privats, quin ha de ser el preu, ho dubto, però potser s'han de buscar vies, no? Impositives, de dir, bueno, vostè s'està accedint a posar en lloguer un bé bàsic com és l'habitatge i, per tant, podrien haver dit algun tipus de sancions, em semblaria perfecte, perquè això és el que dèiem, vull dir, podríem garantir que els perfils de ciutadans de Sant Cugat siguin doncs, el més divers possible, no? I que no tendim a només a un Sant Cugat bé de gust, per entendre's.
I tan avorrit, no?
I no posaré la cueta, no?
No.
Dels preus?
No. I ha quedat clar.
Bé, doncs a aquesta que va ser una de les mocions que es van presentar en referència a Promusa, l'equip de govern hi dona suport i es replantejarà el futur de Promusa per redefinir els seus objectius i també les seves prioritats.
Bueno, i la bona notícia, diguem que ha sigut, si no per unanimitat, crec que la majoria dels grups han recolzat la proposta, inclús el govern, per tant, bé, tinguem esperança.
Anem per un altre tema que en el seu moment va crear una certa polèmica a la ciutat amb l'últim club de cannabis que es va tancar.
Eren veïns teus, no?
Eren veïns, allà al costat mateix.
Sí. Llum verda a la nova ordenança dels clubs de cannabis a Sant Cugat, una nova normativa que obligarà aquestes associacions a tenir la llicència d'activitat i estar inscrites al registre municipal d'entitats per poder obrir. Fins ara, els clubs podien començar a funcionar amb una comunicació prèvia, únicament a l'Ajuntament. I el canvi suposa un tràmit previ d'informació pública als veïns que puguin estar afectats i tenir una llicència d'obres. Expliquem nosaltres a Cugat.cat en aquesta informació que la nova disposició també fixa que els clubs s'hauran d'ubicar com a mínim a 200 metres de centres educatius i docents, equipaments sanitaris i assistencials, instal·lacions esportives i altres clubs cannàbics.
Ja està, sí.
Sí, bueno, després anirem afegint més
informació. No, home, el tema és que, per exemple, el que estava al costat de casa, això ho complia d'entrada, no? El tema és que mentre els veïns puguin opinar i la població sigui la que estem dient que és a Sant Cugat, difícilment podran trobar uns veïns que estiguin d'acord en què s'hi posin. I aleshores, quan et trobes en reunions de gent que hipotèticament afectada pel tema, que és no divertit perquè el que fan és replantejar la llei que està aprovada. O sigui, és una llei que està aprovada i no, el que no pots fer és replantejar-te el que està... Vull dir, i aleshores, molèsties, que hi hagi molèsties o que no... Bueno, és que és tan absolutament subjectiu. O sigui, al barri vam passar de gent que deia, bueno, doncs no passa res, aquí està... Bueno, és això, és una activitat que està aprovada, que... bueno, doncs que no deixaven anar a la canalla a escola sols, que eren un perill, que, bueno, clar, és, no sé com s'haurà de fer, però ho tenen molt difícil perquè s'aprovi dintre d'una comunitat.
Que no és més perillós que un bar.
No, però clar,
no és més perillós. No? I està regulat, està aprovat, doncs és que no hi ha més. Però clar, no hi ha però més. És veritat, si es deixa opinar els veïns i els veïns poden dir no ho vull, però el més segur és que no es posarà la llet.
Els veïns suposo que deuen poder presentar al·legacions, m'imagino. El que passa que també una ordenança dona, però també treu força al veïnat, en el sentit de que si s'han de complir una sèrie de condicions i aquell club canàbic compleix aquella sèrie de condicions, els veïns tenen menys on agafar-se per poder demanar que es clausuri o que no se li permeti l'obertura.
El de Roquetes es complia, eh?
Es complia.
Condicions de l'activitat. Condicions de l'activitat. Horari de funcionament i d'obertura limitat a 8 hores al dia. Prohibició d'accés a menors d'edat, prohibició de venda i limitació de la dispensació màxima. Bueno, sí, qui controla això?
Bueno, però això és igual que els bars,
el mateix que els bars. Els bars no poden no, donar vendre alcohol a menors.
I a les benzineres,
qui ho controla?
No?
Pues la pròpia societat i la policia. Què passa? Als bars no es dona alcohol als menors. Jo no veig mai un menor, no sé, potser a la nit...
Els hi demanen el carnet? Tampoc.
Però que en tot cas estaríem en el
mateix
cas, no?
En tot cas estem
en
la mateixa situació. O sigui, si és
la mateixa.
Si és això el que impedeix que s'obri els clubs canàbics, doncs el mateix amb els bars, perquè qui controla? Suposem que ho controlaran doncs els propis, igual que els bars. Igual que en un bar, lo normal és que el que està despatxant no doni beguda alcohòlica a cap menor.
Pues, i els supermercats, i a les benzineres, els neus, és que és tot
arreu. Els supermercats i les benzineres sí que no els hi demanen, no?
Però també s'hauria de controlar, o sigui que el tema aquest de que s'ha de complir la llei és pels clubs canàbics i per tots
I
els
per
llocs
tots,
on es pensen drogues, que l'alcohol és una droga, que el tabac ho és, i que tot hauria d'estar sumès al mateix, no?
Igual, al final és com tot, qui garanteix que tothom compleixi les lleis, totes les lleis? Cadascú ha de ser responsable, no? de les lleis i bueno, la pròpia societat és que qui garanteix que les complim nosaltres mateixos.
Bueno, fet, segurament si el consum de cannabis es anés legalitzant, no? Jo crec que entraria més en la línia aquesta de doncs no ho sé, per exemple, a vegades veus en les benzineres o en alguns supermercats que tenen màquines de tabac o bars, no, que la gent ha d'anar a la barra perquè li activin la màquina i a vegades, bueno, també a favor d'aquesta gent he de dir que a vegades he sentit negatives, de dir no te l'obro, no? Clar, al final, quan una cosa és il·legal, quan l'has d'adquirir de manera, si no és a través d'un club canàbic, ho has de fer de manera obscura al mig del carrer o en un racó fosc d'un local, fumar d'amagat, bueno, no ho sé, poder estem creant, no?, un monstre quan podria no ser-ho, no?
Sí,
i a més a sobre cobraríem un impost. O sigui, no ho sé, el debat del consum canàbic va molt més enllà dels propis clubs, no? I crec que una legalització i, per tant, una regularització, bueno, permetria afrontar campanyes i, no?
I
legislar com s'ha fet amb l'alcohol i com s'ha fet amb el tabac.
Fet, perquè ara està en un impàs, no? És legal el consum individual, però és no és legal tot el que acompanya, vendre, tot. Mm-hmm. No? Llavors, per això, aquests reductes per consumir allà...
I que són tan difícils de legislar i tan difícils de controlar i que donen autoritzantal a la gent que està al costat i que no hi està d'acord, encara que sigui una cosa aprovada, a dir la seva i a muntar uns números considerables, no? Efectivament.
Doncs sí, la normativa...
No, i la prohibició tempta.
Sí,
no?
Sí.
Això és com quan les escoles de monges van prohibir el Harry Potter. doncs van sortir totes corrents de la llibreria. Sí,
això va passar sempre.
Toni, jo això no ho sabia.
Va, això m'ho va comentar una mare, de l'escola de monges d'aquí Sant Cugat, que els van dir les nenes que no llegissin el Harry Potter. I, evidentment, què van fer les nenes? Doncs córrer a la llibreria.
Molt bé.
Però
és el mateix. Això
no està tega. Poder era parenta de l'editora, la monja.
Igual, sí.
Canviant de tema, previsible, més previsible que no, la dimissió d'Esperanza Aguirre, que no s'ha fet a esperar. I un me'n vaig sense que per part del partit hagin fet gaire cas, no?
Adéu, ja està.
Molt de gust. Sí.
Però entra i surt, no, aquesta noia?
Sí. Bueno, ha dimitit unes quantes vegades.
És la, clar, és la política és que millor dimiteix. Ha dimitit tres vegades.
Home, la que ho ha exercit més vegades, segurament, perquè aquesta és la tercera ja. No estem gaire acostumats, tampoc, a que la gent aparegui en públic i dir que dimiteix.
Bueno. A mi m'agradaria saber, si hagués estat alcaldessa, dubto que hagués dimitit.
Però per què?
Perquè li agrada molt el poder. I hauria de trobar la fórmula.
Sí, sí.
No? Si hagués estat... Però, bueno, això és una hipòtesi.
Sí. No, és que teníem una interferència, m'has vist fent cares rares?
Sí.
És que de sobte has començat a parlar i ha sortit un...
Era la Guirre que
jo no
sortia.
Sabia... No sé si era un micro, els meus auriculars o què, però semblava una situació paranormal, no? I clar, anava mirant el tècnic, tu em anaves mirant a mi com dient...
Com les dimissions a l'estat espanyol, que també són, semblen paranormals.
Sí. Què m'està passant? No m'està passant res, eh?
Sí, estava pensant jo, quina barbaritat estic dient que posa aquesta cara.
No, la meva cara era d'estranyesa per aquestes interferències que teníem, que tampoc no sabia. Si vosaltres les estàveu detectant, no era una cosa...
No.
No estàveu detectant res. Reprenem el fil.
Reprenem el fil.
Sí, deies...
Deia
que, si,
sí, que, sí, sí. Que dubto que si hagués estat alcaldessa hagués dimitit, però bueno, benvinguda sigui la dimissió. Veurem quant de temps dura, no? I per on ressorgeix, perquè és com l'ave fènix, aquesta dona.
De fet, la primera vegada va ser el 2012, que deixa la Comunitat de Madrid, i el 2016 la presidència del PP madrileny. Sí.
I avui comentaven que igual no és tan bona notícia, perquè si ha tingut pressions per fer-ho és que igual hi ha moltíssima més merda. Costa, hi ha els nivells de merda que s'acumula i costa mesurar-los. Però comentaven que potser si ha dimitit d'aquesta manera, que sembla relativament ràpida, és perquè l'han forçat, perquè es veu venir que hi hauran implicacions per ella importants i que ja estigui fora de
sí, perquè llavors ja poden dir, jo això ho fan els partits en general, allò de, no, és que ja no és del...
Ja no hi és,
bueno,
no?
De moment deu ser militant encara, m'imagino, però quan els suspenen de militància, no? Sí. O quan ja no tenen el càrrec, ja no és.
Està parlant d'una senyora que ja no té res a veure amb nosaltres.
Netegem les mans.
I de totes maneres no posa una mica en evidència el Rajoy aquesta dimissió? Perquè si ella, no, si ella diu...
Per jo, tercera vegada també.
Clar, si ella diu, si jo dimiteixo perquè sóc responsable, no? Perquè assumeixo la meva responsabilitat sobre la gent que em sorrana, que és la seva expressió, no? Senyor Rajoy, com és que tu no dimiteixes quan et passa exactament el mateix amb els Bárcenas i companyia?
Totes les granotes que li han sortit.
Vull dir que en realitat l'està posant, en evidència.
Bueno, però el Rajoy fa allò d'amagar el cap i fa allò que li surt també de que qui res no fa res no és guerra. Sí. Que no fa res. O sigui, ja ho vam veure, no?, amb les dues eleccions i tot el procés de negociació, que ell va deixar que el Pedro Sánchez s'enfonsés sol, no va fer cap mena de proposta, encara li va sortir millor la jugada. O sigui, és un tio que té aquesta capacitat, no?, de no fer res, i qui res no fa res no és guerra, i endavant.
Bueno, però no, els responsables som la ciutadania de que acceptem que... Bueno, no jo concretament.
Ja m'ho imagino.
Però va fent d'aquesta manera i algú el vota després, no?
Sí. És que, bueno, jo crec que abans acabaran els jutges amb ell que la ciutadania.
Ah, és possible. Sí.
De totes però, maneres, és cert que la gent el vota, però no oblidem que el 70% de la població no el va votar.
Ja.
Perquè sempre diuen, és que hem guanyat. Bueno, si guanyar és tenir un 30%, és cert, va ser el més votat, però no oblidem que el 70% de la població
no el va,
no
votar.
El va votar.
Sí, sí.
I que no és tota la ciutadania.
No, no és tota, és un 30%. Sí, està clar. Bueno, també.
Doncs serà un dels que haurà de declarar en Rajoy.
Sí.
Se li espera. que no sabem, ell també va dir que estava disposat a complir, que era un, un gest de normalitat, vull dir, que anés a declarar perquè...
Home, de normalitat, de normalitat.
Tu vas pel món i els presidents de govern van a declarar.
Aquestes van ser les seves paraules. Jo, si em demanen que hi vagi, hi vaig. Sí, és un símptoma de normalitat.
Normal, és el primer president de govern que anirà a declarar.
Home, el que no seria massa normal és que ho fes pel plasma, tampoc, no? Com ha fet tantes...
Però podrà fer per escrit, no? La llei li permet. Crec.
Sí, fins i tot crec que el poden anar a la Moncloa
sí,
a prendre-li
sí,
declaració.
Sí, poder poden, no? I ell tampoc s'ha de definir si ho faria o no.
És capaç d'anar allà, no passa res. Entra dintre la normalitat i de la seva manera.
Bueno, cridat com a testimoni haurà de jurar o prometre, dir la veritat.
Sí.
I si no, serà fals testimoni.
Ja, ja.
Si en un futur es demostrés el què. Vull dir que és interessant també la declaració en aquest fet de dir, bueno, jures o promets, per tant, jo crec que jurarà, que són molt creients aquesta gent, i a veure després, no, a mesura que vagi avançant el cas, veurem la promesa i jurament si tenia fe o no tenia fe pel mig.
Sí.
Bueno, la veritat és que tenim un, no, un panorama a les institucions espanyoles que fa una mica de pena.
Sí.
Bueno, per no parlar d'aquí.
Ara, la ciutadania que té la possibilitat de pronunciar-se quan hi ha les eleccions, veiem què passaria. Què passaria ara en aquestes pròximes eleccions? Penseu que hi hauria vot de càstig al Partit Popular per tots aquests casos? Perquè les últimes eleccions també estava en una situació similar i no va passar res.
No va passar res, no, repeteixo. El 70% de la població no els va votar.
Però van guanyar.
Van guanyar per falta d'acord entre tot. Que el problema és...
No, falta d'acord, no? Gràcies a un acord amb Ciutadans i Partit Socialista Obrer Espanyol.
I també gràcies... El problema és... El 70% de la població que no els vota no pensa el mateix.
No, està clar.
I hi ha diferents opcions.
I la gent que s'absté, no?
I la gent que s'absté, i aquí el problema és alguna vegada serem capaços, o seran capaços els altres partits de formar una alternativa de govern?
I la gent que s'absté de votar, no?
Sí, i la gent...
Però l'alternativa ja hi era, Pedro Sánchez ho va provar,
l'únic que
l'alternativa no va sortir.
No, clar, això vol dir que no van ser capaços els partits de portar a terme una alternativa. Això és el que pregunto, que existeix l'alternativa i tant que existia.
Però vot de càstig, com s'entén vot de càstig? Vot de càstig va ser el que hi va haver després de l'atemptat de març, no? 4 dies després hi havia eleccions i hi va haver un vot de càstig claríssim. Aquesta vegada no hi va ser.
No va ser tant un vot de càstig que parcialment hi va ser, sinó que va ser...
Quan dius, al març?
Sí, una participació massiva en contra de...
Bueno, doncs això, no?
Els seus vots no van davallar tant.
Val.
Van davallar més ara, a les últimes eleccions...
Sí, sí.
que en el 2004.
Però al final el resultat és el mateix, que el vot de càstig per mi va ser la gent que no es mobilitza habitualment, que es va mobilitzar per anar a votar. No. Això per mi és la ciutadania conscient de que han de castigar algú. Això és el que entenc jo, perquè la fidelitat de la gent que està al costat del Rajoy és una fidelitat altíssima i que passen per sobre de totes aquestes coses que estem veient.
La gent que el va votar a les últimes eleccions, jo crec que el tornaran a votar.
Sí,
perquè
també.
Tota aquesta gent dona per descomptat, bueno, sí, hi ha corrupció, però... el discurs de tots els partits hi ha corrupció, tots són iguals i més por fan encara la possibilitat d'altres polítiques econòmiques que no siguin les
i amb aquest argument que deia abans el Toni,
i si algú autoritza un referèndum a Catalunya ja t'hi cagues, perdó de la paraula. Clar. Sí, què fa molta por a l'estat espanyol i què fa guanyar eleccions a l'estat espanyol que a dia d'avui, canya els catalans.
I no només. No només.
Llavors, entre la fidelitat al partit, que té molt electorat, tant del PSOE com del Partit Popular, o sigui, tots dos tenen una bossa de vots molt, molt, molt fidel, que passi el que passi, allà estaran, a sobre, en el moment actual, clar, per on li falla en el Pedro Sánchez un acord, entre d'altres coses, i molt important, amb permetre o no permetre el referèndum.
Però no
que era una de les línies
que
Ciutadans posava damunt... Ciutadans Podemos posava damunt de la taula.
Jo crec que aquest és un dels elements, però no només, O sigui, és un dels elements entre una determinada classe política. Però la ciutadania... Andalusia, la veritat, hi pensen molt poc, en el referèndum de Catalunya. La gent de peu hi pensa molt poc. I dedica... res.
Però Susana Díaz justament a tia,
Heu vist parlant de Susana Díaz, heu vist la foto de quan saluda el Rajoy? És que me la van ensenyar l'altre dia, l'heu vist vosaltres?
No, quina foto?
Els 25 anys de l'AVE, van al Rajoy allà i es van trobar. Es va confondre, es devia pensar que era el rei.
Que li va fer genuflexió.
Quasi. Genuflexiona, però va acotar el cap. És una cosa... No, busqueu-la a les xarxes. És una foto curiosíssima. Sí, sí, es devia fer un creuament de cables, devia pensar que era no sé qui era.
És però possible, està, amb... trobar la semblança entre el rei de
Goll,
sí, i porten barba i canosa. Bueno,
home, bueno, mireu-vos no perquè és curiós.
Se li devien creuar els cables.
Sí. Bueno, sí que poder coincideixen amb allò de que no fan gran cosa, no?
Sí, també.
Bueno, dit això, el vot de càstig... Sí. Crec que també hi era. O sigui, entès el vot de càstig com gent que s'anima a votar altres opcions, ja hi era, sí. Perquè Podemos, Ciutadans, encara que no siguin de la meva devoció, Partit Socialista Obrer Espanyol, clar, hi ha gent, no? El que dèiem, després la gent que va votar els partits nacionalistes cadascú del seu territori, etc. O sigui, hi ha molt electorat que no va votar Rajoy. Però clar, al final, què passa? Que part d'aquest electorat, part, es veu frustrat quan dues forces... No? Diguéssim que fan tots els moviments possibles perquè s'esdevingui president, no? Aquest és el drama. O sigui, electorat que no l'ha votat, clar que n'hi ha. Vot de càstig en va tenir, bueno,
també té raó,
segurament no tant,
també
però al final l'electorat es pot veure traït, entre cometes, sobretot parlo més pel Partit Socialista, no? Una mica traït per aquells que va votar.
Últims...
El no és no, doncs va ser que doncs serà que sí.
Els últims minuts de la tertúlia m'agradaria dedicar-los a parlar de... Ja sé que ahir ja en vam parlar, la tertúlia de dilluns, sobre els resultats de les eleccions franceses, la primera volta, que, bueno, la segona estan esperant. Sembla que la cosa és molt evident. El possible, més que possible, triomfa de Macron, però sí que m'agradaria que poguéssim parlar d'aquesta figura que se n'ha dit, que és molt semblant a l'Albert Rivera, sí, de Ciutadans,
sí,
no? Que és una figura peculiar, un home jove, bueno, que crea un nou partit. No sé, les similituds, n'hi ha algunes, però no en sabem gaire cosa més. Com l'esteu veient?
Home, a mi em fa quasi bé no tanta por al Macron com la Le Pen, però tampoc és tant de la meva devoció. Al final, crec, per el que es coneix d'ell i pel que ha fet, no? És un home que farà unes polítiques neoliberals, potser de les mateixes característiques. Vull dir que crec que és un home molt de dretes, disfressat d'alguna política social.
De centre.
El centre per mi no existeix. És veritat, el centre polític no existeix, però és de dretes o d'esquerres, però el centre no existeix. I quan la gent diu el centre...
Són de dretes i no volen dir.
És de dretes i no volen dir. I llavors li posen una... parlant de quatre beques i...
És com els apolítics. Ojo, quan et ve una política, quan et ve una política de cara, dius malament. Apolítico de dretes de tota la vida, saps?
No sé, la veritat és que no pinta... Home, guanyarà el Macron, millor el Macron que la Le Pen. Aquí podríem, bueno, ens podríem allargar molt, no?, sobre què està passant a Europa, a tota Europa, no?,
amb els partits tradicionals,
sí,
a més,
amb els partits tradicionals i amb el creixement de l'ultradreta, no? I davant d'això, de l'ultradreta, doncs fa menys por al Macron, però confiança que...
D'alguna manera, una comparativa una mica una estracanada, eh? Vull dir que s'interpreti com suaument. Al costat de Trump, la Clinton la veiem superprogre. I si algú es passa, no, perd una mica l'estona a veure les polítiques de Clinton o que proposava, fins i tot les que va aplicar Obama, i les compara amb l'esquerra europea, veurà que queden molt lluny, no? Però clar, al final, al costat de Trump semblava allò, bueno, una extrema esquerra radical, i res més lluny. Aquí a França ens passarà el mateix, amb el desig, evidentment, de que no guanyi la Le Pen, de que es torni a produir, com va ser quan va passar amb son pare, doncs una gran mobilització de la ciutadania francesa que va anar a votar en Chirac, molts d'ells amb el nas tapat, però sobretot perquè no sortís amb Le Pen pare, doncs que torni a passar i no ens guanyi aquesta senyora. Però bueno, és el que dic, no tiro coets. Sí que políticament és interessant veure el futur, o sigui, si acaba guanyant en Macron, el futur de les legislatives. Què passarà, no?, en un president que a dia d'avui, si acaba sent president, és més d'un moviment que d'un partit? Com articulen, no?, presentar-se en unes legislatives. Jo crec que serà interessant, i aquí sí, veure l'esquerra francesa, o les diferents opcions d'esquerra francesa, com no, reaccionen a la, al no haver passat cap d'ells a la segona volta.
Han quedat molt tocats, d'altra banda.
Sí. Sí. Home, Partit Socialista, sí. Jo, per terra.
Jo comparteixo les coses d'anàlisi, és cert que fa com pena i sap greu dir que és pena, perquè podria ser un sentiment més constructiu, és pena veure com estem realment, com està Europa, no? Vull dir que en aquest moment ens haguem de felicitar per la victòria del Macron, és trist, és immensament trist, no? Sí. I després hi ha tota aquesta moguda que ha fet la Le Pen ara, no? Això que estem tan tranquils que no sortirà, no? Jo espero que sigui així, però això que ha dimitit com a president...
Una maniobra, no?
Una maniobra que si la fa algú la deu assessorar i realment deu pensar que guanyarà
Trump amb tampoc això. Havia de guanyar.
Per això t'ho dic. Que
sí, jo tampoc estic tan convençuda.
Jo tampoc.
Doncs ho veurem.
Perquè al final...
Al final,
Macron, jo crec que qui l'ha votat doncs són la gent benestant, vull dir, els professionals, els modernillos, els no, universitaris, potser, però la gent, els treballadors, no han votat el Macron. I jo crec que són més propers a Le Pen que al Macron.
Sí,
no sé, que a mi no... Jo no estic tan, convençuda que guanyi Macron.
El 7 de maig ens sortirem de dubtes, que és quan tindrà lloc la segona volta entre el Front Nacional i En Marxa, que és aquest nou partit que ha creat en Macron.
Que té
En Marxa, no?
En Marxa, però a més és Emmanuel Macron.
Sí, sí, sí. Els detalls
ben vist,
es
cuiden. Sí. Molt bé, molt
sí,
bé.
Sí, és així.
Doncs, senyores i senyors, gràcies per la companyia, per la tertúlia, i ens tornem a trobar dimarts que ve, després d'una celebració, no?
Després d'una celebració.
1 de maig.
Exacte.
Altrament dit, pont.
Bueno, aquest és cap de setmana llarg.
És cap de setmana llarg.
Molt bé, moltíssimes gràcies, que passeu bon dia.
Adéu-siau.
Molt bon dia. For me.